Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Arrenca amb tranquil·litat el primer dia de tràmits presencials per a la regularització extraordinària de persones migrants. Les 8 oficines de correus a Mallorca, Menorca i Eivissa i la seu de la Seguretat Social, on es fan totes aquestes sol·licituds, atendran avui prop de 130 cites. Segons la delegació del govern espanyol, encara en queden de disponibles, fet que desmenteix, afirma l'executiu estatal, el col·lapse del sistema que han denunciat les administracions a les illes. El procés per la regularització, però, s'està tascant en una de les passes prèvies, ja que avui hem tornat a veure coes importants en algunes oficines d'atenció al ciutadà on els migrants acudeixen a cercar l'informe de vulnerabilitat. És per això que la picabaralla política tampoc no afluixa i mentre el delegat del govern espanyol acusa el PP d'entorpir el procés, la formació de Marga Proens nega cap tipus de boicot dels seus baldes. És un dels assumptes destacats avui dilluns 20 d'abril. Iván López és el control tècnic i comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Les treballadores de les escoletes, de nou, en peu de guerra.
Estan convocades a concentrar-se 3 dilluns consecutius a partir del proper dia 27 per reclamar un conveni autonòmic que posi fi a la precarietat laboral que duen anys denunciant. El salari mitjà d'una educadora en l'etapa 0-3 ronda els 20.000 euros bruts.
A Eivissa estrena el centre 24 hores d'atenció a les víctimes de violència sexual.
L'Espai Sabina s'uneix així als centres de habilitat ja a Mallorca i Menorca per oferir atenció permanent tot l'any a dones majors de 16 anys que hagin sofert una agressió sexual. Proporciona atenció psicològica, jurídica i tècnica especialitzada. El recurs incorpora el telèfon gratuït 24 hores 900 009 888.
A Eivissa també compta enrere per al desallotjament de l'assentament de Sa Joveria, que es produirà demà. Allà hi viuen 130 persones. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Queden poques hores perquè l'Ajuntament d'Eivissa comenci a desallotjar el campament de Sa Joveria. Les persones que hi viuen cerquen altres espais on poder romandre. Molts d'ells no poden accedir a un pis de lloguer. L'Ajuntament no ha donat detalls del dispositiu que desplegarà demà per al llançament judicial promogut després que la propietat es negués a netejar aquests terrenys al·legant que estaven ocupats.
Aquesta és la creu de la crisi de l'habitatge a la cara. L'hem vist avui a Mallorca. Santa Margalida disposa de 10 nous habitatges públics. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. El govern ha lliurat avui les claus de la nova promoció de l'IBAVI. Es tracta de pisos d'una habitació pels quals els adjudicataris, tots residents en el municipi, pagaran una mitjana de 460 euros de lloguer. És la quarta promoció de producció oficial que es fa en aquest municipi de Mallorca.
Sant Lluís demana col·laboració als veïns per identificar els autors d'abocaments incontrolats. És una problemàtica que es fa especialment visible a les urbanitzacions cada inici de temporada. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El consistori fa una crida ciutadana per posar fi a l'abandonament de mobles i residus a la via pública, un problema que es concentra a les urbanitzacions coincidint amb l'inici de la temporada estival, quan molts allotjaments turístics renoven o bé canvien mobiliari. En pocs dies s'han detectat multitud de restes en els mateixos punts. El consistori recorda que és un acte incívic i il·legal que, a més, comporta sancions importants.
Tot això avui que estem pendents de les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran, unes converses que estan en l'aire després que un buc de Teheran ha estat interceptat les darreres hores. En parlarem els propers minuts. Pel que fa als esports, setmana molt important pel Reial Mallorca amb dos partits clau. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El primer demà a les 7 contra el València. Per aquest enfrontament, Martín de Micheli no podrà comptar amb el lesionat Lubumbo, Raillo, Mateo Josef, Beristron i Jan Sales. Torna al central Martín Valien, després de complir sanció, i entren també a la convocatòria del filial als migcampistes Cesc Riba i Jandro. A Primera Federació, la directiva de l'UD Eivissa no ha acceptat la dimissió de l'entrenador Miguel Álvarez després de la derrota contra el Sevilla Atlètic. En bàsquet, l'Azul Marino renovarà el seu entrenador Alberto Antuña després de l'ascens a la Lliga Endesa, i el Palma Futsal Gerard Terres Gallegas per jugar demà contra el Noia. El tècnic Antonio Vadillo recupera Piqueras i Deibao, que varen ser baixa per sanció al darrer partit disputat a Cartagena.
I completem la portada amb la previsió del temps. Marc Alentell, bon dia.
Bon dia, comencem la setmana i ho fem sense canvis pel que fa a la meteorologia. Així, per tant, avui cap vespre continuem amb aquest cel destapat arreu de les illes, qualque ningú de prim, sobretot a punts del nord, però ja ho deim que el sol ha de ser el protagonista. I sense canvis pel que fa a la temperatura, màximes que tornen a quedar entorn dels 21 a 23 graus, arran de mar, també Formentera, i aquests valors més elevats a l'interior de les illes, sobretot a Mallorca i a Eivissa, amb màximes de 26, 27, fins i tot puntualment es poden passar aquests 27 graus. Vent que continua bufant fluix, en general de component sud, sud-est, i per tant, tranquil·litat a la mà. Un temps que continuarà també aquests pròxims dies.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Normalitat, ho dèiem, en portada de tranquil·litat en el primer dia per tramitar la regularització extraordinària de manera presencial. A les 8 oficines de correus habilitades a les illes, així com a la seu de la Seguretat Social, la situació avui s'han reservat d'haver 130 cites a tot l'arxipèlag i, de fet, n'han quedat lliures, tot i que és el primer dia per poder presentar aquesta sol·licitud de manera presencial. És una situació que contrasta amb les cues que la setmana passada es van registrar a les oficines d'atenció ciutadana municipals i que avui s'han repetit en algunes d'aquestes seus. El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, desmenteix així un suposat caos per l'organització del procés i acusa directament el PP de voler boicotejar l'oportunitat que, diu, ara tenen milers de persones per regularitzar la seva situació administrativa.
Rodríguez s'ha mostrat molt crític amb el Partit Popular, el que ha acusat d'instrumentalitzar les institucions per bloquejar un procés al que milers de migrants, diu, s'acullen amb il·lusió. Critica que els seus consistoris s'hagin negat a reorganitzar els serveis per fer front a la demanda, com si s'ha fet en altres moments quan la situació ho requeria. El delegat ho considera tot plegat una estratègia per transmetre la sensació de caos en un procés que volen boicotejar.
Tal vez detrás esté esta voluntad de generar esa sensación de caos para generar alarma y para generar esa sensación de que este proceso de regularización es negativo para la sociedad balear, cuando es todo lo contrario. Es absolutamente positivo, como todos, todos, menos el Partido Popular y Vox, están hablando de que es un proceso necesario para las personas migrantes porque otorga derecho y necesario y conveniente también para la sociedad balear porque nos permite seguir creciendo.
El secretari general de la delegació del govern, Rubén Castro, ha explicat que tot i que els ajuntaments del PP critiquin ara la desinformació al voltant de la regularització, cap d'ells s'ha posat en contacte amb la delegació.
En ningún caso, en el momento en el que se publica la norma, tampoco hubo ningún ayuntamiento que se dirigiese a la delegación del gobierno solicitando información o aclaraciones sobre qué era eso del informe de vulnerabilidad. Por tanto, la información que dio el presidente de la FELIP, entiendo evidentemente que cumpliendo órdenes del Partido Popular, es falsa y mintió, porque no hubo ni un solo ayuntamiento que se dirigiera a la delegación del gobierno solicitando información sobre el informe de vulnerabilidad.
Pel que fa a les cues als ajuntaments, Alfonso Rodríguez ho emmarca en l'ansietat i desesperació de moltes persones per poder regularitzar el més aviat possible la seva situació. No obstant això, recorda que totes les peticions fetes en termini, tant les dels primers dies com les dels darrers, es tramitaran de la mateixa manera.
També en la mateixa línia se manifestava la ministra de Migracions i Seguretat Social, Elma Said, que assegurava que el procés extraordinari està dotat amb tots els recursos que necessita, ho deia en declaracions a Televisió Espanyola.
El Partido Popular, en su boicot al procedimiento de regularización, está solo. Está solo. Está dando la espalda a miles de ciudadanos, pero también a la Iglesia Católica, a los sectores empresariales, a las más de 900 entidades que están detrás de esa ILP que hace dos años el Partido Popular sí dio luz verde en el Congreso de los Diputados. Está solo. Y este procedimiento va a seguir adelante a pesar d'ese boicot que intenta el Partit Popular.
El cert, però, és que un dia més, avui, a les oficines d'atenció a la ciutadania de Palma, ha tornat a haver-hi llargues cues de migrants que estan en aquest procés. Les OAC de Pere Garau i de l'Escorxador són algunes de les entitats on s'han format cues més llargues.
Algunes de les persones que feien cua han explicat a IB3 Ràdio que havien arribat a les 4 del matí i al migdia encara esperaven. Una situació que, diuen, els genera nervis i incertesa.
Nosotros estamos desde las 4 de la mañana acá.
Ya hoy, ya desde toda la... O sea, ya pensar en que si había gente, pues que no lo sabíamos, que se vinieron a quedar toda la noche, o sea, que se quedaron toda la noche hasta el amanecer para poder coger un ficho, ahora mismo acá.
Entran con 6 personas y duran demasiado tiempo. O sea, no agilizan el proceso, no hacen que la gente entre con más movimiento, ¿sí?
O sea, de igual manera aquí la gente tiene que trabajar y no puedes estar pidiendo permiso, o sea, para que luego te digan no alcanzas y tienes que luego volver a pedir un permiso. O sea, eso no lo va a aguantar nadie. Eso es lo complicado.
En l'esfera política, els socialistes i el PP s'acusen mútuament de voler boicotejar la regularització i de fer-ne un ús partidista. Els populars diuen que l'Estat no va informar els ajuntaments per preparar el procés amb la intenció de provocar una mala imatge dels consistoris, majoritàriament governats pel PP, mentre el PSIP, en canvi, els acusa de no preparar els recursos necessaris de forma intencionada, amb l'objectiu que el procés no anés bé.
Iago Negrela, del PSIP, acusa els populars d'estar més pendents de boicotejar la regularització que de preparar-la. Per contra, Marga Duran, del PP, assegura que els ajuntaments han patit col·lapses per la falta de previsió del govern espanyol en un procés que, diu, s'ha fet malament i amb presses.
Yo creo que están pendientes más de boicotear públicamente y de salir públicamente que de trabajar. A lo mejor si gastasen el mismo tiempo en prepararse fotos por la tarde, ellos solitos, ahí juntos en una foto, trabajar más con sus equipos técnicos y funcionariales para que todo funcionase, a lo mejor nos iría mejor. ¿Acaso en Inca puede decir alguien que tenía toda la información? ¿O trabajaron?
Tot és intencionat. No se fan les coses perquè sí. Se volia cercar aquesta foto. Se volia cercar dir que hi havia boicot. No hi ha boicot. I el col·lapse ha estat provocat d'una mesura mal feta.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha carregat contra el govern espanyol i ha advertit d'un augment de l'arribada de persones de fora. Tot i això, ha atribuït l'origen de l'efecte Crida a mesures impulsades per governs del PP amb tràmits com el de l'arrelament o el reagrupament familiar.
Dos instrumentos que llevan 25 años generando un efecto llamada. Sánchez los ha estirado hasta el límite, pero la arquitectura la empezó el Partido Popular.
Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, considera que el denominat efecte Crida, al qual apunta la dreta, no el provoca la regularització, sinó empresaris que exploten persones migrants, diu, per mantenir mà d'obra barata.
Que el que els convé a aquests empresaris és seguir-los tenint sense drets i amagats a magatzems dormint un damunt l'altre. I aposta, fan aquest discurs xenòfobs. No perquè no vulguin immigrants, el que no els avalen és en drets.
I en aquest context, el Parlament debat demà una iniciativa del Partit Socialista a favor de la regularització extraordinària.
A Eivissa s'ha obert el centre de crisi 24 hores per a dones víctimes d'agressions sexuals. Ofereixen un telèfon gratuït al 900-009-888 per donar-los atenció immediata. El govern pagarà 400.000 euros anuals per sufragar el salari de les 5 treballadores depenent del Consell d'Eivissa. Elena Gregori.
Les dones víctimes d'agressions sexuals d'Eivissa i Formentera ja poden telefonar gratuïtament al 900-009-888. Reben una primera assistència immediata a les 24 hores. El centre, que va obrir dia 1 d'abril, ja té 12 telefonades. Marga Proens és presidenta del govern.
Hem obert centres de crisi com aquest a Mallorca, a Menorca, i faltava aquest d'Eivissa. Vull recordar que la llei estatal i que la norma estatal el que ens obliga és només a tenir un centre de crisi per província, però ha estat una aposta d'aquest govern fer cas a la realitat plurinsular i que les dones de cada illa poguessin tenir aquest centre com un servei de proximitat.
Les 5 treballadores de l'Espai Sabina reben derivacions de l'Oficina de la Dona, que en 2025 va atendre 50 casos d'agressions sexuals. A Eivissa, a la plantilla, hi ha psicòlogues, integradores i una jurista. S'ofereix a les dones assessorament sobre els procediments a seguir per interposar una denúncia, com accedir als professionals que les ajudin a la recuperació. Carolina Escandell és consellera de Benestar Social d'Eivissa.
En el 2019 només comptava, a part dels auxiliars dels pisos, amb 2 tècnics. Actualment són 13 tècnics que hi ha a l'Oficina de la Dona, que es queden reforcen avui en tot el personal de l'Espai Sabina. Per tant, ni una passa enrere avui.
El servei destinat a dones majors de 16 anys el gestionarà l'entitat Intres per un import de més de 569.000 euros anuals.
Als tribunals, l'exconseller delegat de Joaneda, Joan Alguersuari, ha estat absolt d'estafar 2 milions d'euros al grup sanitari. La Fiscalia ha retirat les acusacions contra ell i han renunciat a la pràctica de proves. El processat s'enfrontava a 4 anys de presó per cobrar serveis mèdics al grup Joaneda, que suposadament mai no va prestar entre els anys 2004 i 2017.
A l'inici del judici aquest dilluns a l'Audiència Provincial, el Ministeri Fiscal ha anunciat la seva decisió de retirar els càrrecs contra Alguersuari. El fiscal argumenta que a finals d'any l'acusació particular i la defensa de l'encausat varen reconèixer en un document que les factures sí es corresponien amb treballs realitzats.
I Santa Eulària, Desriu i Ferreries ja tenen aprovat el seu pla d'emergències municipal, un instrument fonamental per millorar la resposta en situacions d'emergència. A més, 7 poblacions menorquines han aprovat avui el pla d'actuació local contra el risc d'incendi forestal, i això converteix l'illa en la segona de les Balears després d'Eivissa, que queda totalment coberta enfront del risc del foc.
El govern ja ha aprovat 26 plans, ja sigui d'emergències municipals, d'incendi o d'inundacions. Això consolida l'aposta per reforçar la capacitat de prevenció i resposta dels municipis davant situacions de risc. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
Eines vives que un moment donat faciliten també qualsevol resposta davant una emergència. Això són bones notícies encaminades totes amb un objectiu comú, que és la protecció de la població.
En aquests moments, 15 municipis de les illes estan en tràmits per aprovar els plans d'actuació per tal de facilitar l'accés, ja sigui el d'emergència municipal o el d'incendi i inundacions. El govern té una guia per facilitar la redacció d'aquestes actuacions. Pablo Garriz es el director general d'Emergències.
Yo creo que el nivel de concienciación es grande, la sensibilidad es grande, pero también hay que dedicarle recursos económicos, hay que dedicarle recursos dentro de los ayuntamientos para poder impulsar esto, y me consta que los ayuntamientos tienen conciencia y están queriendo ponerse al día en estas materias.
El 2023 només 5.000 municipis tenien el seu pla d'actuació PROVAC. Actualment s'ha arribat als 31, que seran 46 quan s'aprovin els que ara mateix es tramiten.
En poques hores, l'Ajuntament d'Eivissa comença a desallotjar el campament d'infrahabitatges de Sa Joveria. Les persones que viuen cerquen altres espais on poder romandre. Molt d'ells no poden accedir a un pis de lloguer. És una informació d'Alberto Ferrer.
Ibrahim, nom fictici, té una habitació a l'hotel on treballa, però està molt preocupat pel seu germà, que fa 2 mesos que va arribar a Eivissa i demà haurà de deixar el campament de Sa Joveria. És epilèptic i encara que ha tocat moltes portes, l'Ibrahim no ha trobat ningú que l'ajudi.
Tiene que estar en condiciones mejores que estar aquí y no sé qué van a hacer, porque he ido al ayuntamiento de aquí, he ido al conseller también, he ido al SAM, he ido a la Cruz Roja, ¿y qué van a hacer ellos ahora? Si mañana lo sacan de aquí, ¿dónde van a estar? He buscado por Idealista, he buscado por todo para buscar una vivienda y eso. Es que el problema también es en cuanto te escuchan que eres árabe, es nada.
Mohamed, que tampoc nom així, molts dels que viuen al campament no esperaran el dispositiu judicial i ja avui recullen les seves coses per marxar a un altre punt on acampar. La majoria són sahrauis i molts treballen en la construcció i l'hoteleria.
No vamos a esperar mañana porque nos avisaron que tenemos que salir mañana y salimos hoy a buscar un lugar donde podemos estar. Lo hemos pasado a preguntar por a ver si podemos encontrar una habitación o algo así, pero no hemos encontrado nada. Vamos a la calle, vamos a vivir en la calle. Esa es la única manera que tenemos.
L'Ajuntament no ha donat detalls del dispositiu que desplegarà demà pel llançament judicial promogut després que la propietat es negués a netejar aquests terrenys al·legant que estaven ocupats. S'estimen des dels serveis socials que hi viuen al voltant d'unes 130 persones.
D'altra banda, avui el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduí, s'ha mostrat absolutament convençut que el decret que prorroga el lloguer als col·lectius vulnerables tirarà endavant al Congrés dia 28. Ha considerat que és un clam social de la majoria de la població i ha advertit del cost polític que tindrà per als partits que hi votin en contra. Per això, el ministre ha demanat a PP, a Junts i a Vox que reconsiderin el seu posicionament.
El decret va entrar en vigor el 22 de març i ara l'ha de convalidar la Cambra Baixa. Quan falta una setmana per la votació, el ministre de Drets Socials ha previst que la iniciativa tirarà endavant, ja que creu que és un clam social. La mesura permet als arrendataris sol·licitar als propietaris allargar fins a 2 anys el lloguer només per als contractes que finalitzin abans del 31 de desembre de 2027, d'aquí un any i mig. Bustinduí ha insistit que el decret beneficia tothom i ha advertit del cost polític que, segons ell, tindrà per a qualsevol partit votar-hi en contra.
Vamos a negociar
por tierra, mar y aire hasta el último segundo para que salga adelante. Estoy convencido de que quien vote en contra de este decreto ley no va a poderlo justificar y va a pagar un altísimo coste político y electoral por ello.
El ministre ha fet referència a una enquesta encarregada per Sumar, segons la qual 3 de cada 4 espanyols dona suport a la mesura.
I que la mà d'obra de temporada tingui un lloc on viure és una de les preocupacions dels hotelers, alguns dels quals ja ofereixen allotjament a la plantilla dins les seves instal·lacions per la impossibilitat de trobar un lloguer a preu digne. La vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, ha criticat que s'hagi arribat a aquesta situació. De fet, opina que s'ha fet una passa enrere, que se segrega els empleats i que se'ls dificulta integrar-se dins la societat. Són declaracions al programa Al Dia.
Vol dir un retrocés a nivell social, perquè si quan va començar l'activitat turística en aquesta comunitat se donava l'habitatge dins els establiments i aquestes persones, després de venir amb una certa recurrència, varen decidir fer el seu projecte de vida aquí, no ho vols fer dins el mateix àmbit on tens la teva activitat laboral, ho vols fer amb unes condicions adequades, que puguis tenir la teva família.
A banda de la mà d'obra de temporada, la Federació Hotelera de Mallorca es mostra preocupada també per l'oferta il·legal.
Maria José Aguiló exigeix a l'administració pública que lluiti contra el lloguer de temporada irregular. Es felicita per l'acord assolit amb les plataformes comercialitzadores per retirar els anuncis que no compleixen amb la llei, però demana que es vagi més enllà. D'aquesta manera, ha interpel·lat directament el govern i el Consell Insular de Mallorca.
I si nosaltres estem escoltant que l'administració ens està dient que això és una lluita entre patronals, jo m'ho crec que això és desviar l'atenció des qui té la capacitat reguladora. Perquè nosaltres, com a sector hoteler, ja fa estona que no estem amb aquesta tessitura de creixement de places, estem amb aquesta tessitura de millora de la qualitat d'aquestes places que oferim. Per tant, la responsabilitat no és nostra, la responsabilitat és del legislador.
Pel que fa a les previsions per aquest estiu, Maria José Aguiló ha confirmat que, de moment, les reserves estan més o manco igualades a les de l'any passat per aquestes dates. Això farà que, si el conflicte de l'Orient Mitjà no s'allarga, les illes puguin gaudir d'una temporada igual de bona que la de 2025. Així i tot, Aguiló no creu que la comunitat es converteixi en una destinació refugi ni que la guerra a l'Iran beneficiï de cap manera l'arxipèlag.
UGT, Comissions Obreres i l'STI exigeixen a la patronal que s'assegui a negociar de manera immediata un nou conveni autonòmic per les treballadores de les escoletes. Parlem d'unes 1.200 educadores. Davant la plantada de la patronal del passat mes de desembre, els sindicats han convocat concentracions per als pròxims 3 dilluns. Els sindicats, a més, adverteixen que no descarten convocar una vaga si les seves reivindicacions no són ateses.
Denuncien que la gran majoria de treballadors del sector 0 a 3 anys es regeixen pel Conveni Estatal d'Educació Infantil, que fixa un salari d'uns 20.000 euros bruts anuals. Consideren que es tracta d'un salari insuficient i reclamen que totes les treballadores del sector percebin el complement autonòmic d'uns 3.800 euros. En aquest moment, els sindicats lamenten que tan sols ho perceben unes poques treballadores de les illes. Són Pepa Ramis, de Comissions, i Azahar Tortonda, d'UGT.
Un dels punts bàsics de negociació ha de ser el reconeixement d'aquest complement autonòmic i que s'apliqui a totes les treballadores a nivell autonòmic, sigui quina sigui la gestió, que és el que els separa. Jornades maratonianes de 39 hores a dins una etapa educativa no s'han vist mai.
Quan hi ha voluntat de negociació, quan hi ha voluntat d'arribar a acords, està demostrat que s'arriben a bons acords, no?
El president de CCI, Ventura Black, ha assegurat que està disposat a seure's a negociar amb el sindicat sempre que a la mesa es convoquin a totes les parts, entre elles Escola Catòlica i també tots els sindicats com USO i CCIE.
Si el que ells volen i diuen ara que el que volen fer és parlar de tots els 03, a part de CCI i a part de CEPIME, hi ha altres patronals que també han d'estar convocades. I nosaltres, evidentment, si tothom està convocat, hi participarem per poder xerrar i saber què és el que volen.
A més de reclamar que la patronal s'assegui a negociar, els sindicats UGT, Comissions i l'STEI també demanen a la Conselleria d'Educació que s'impliqui i no doni l'esquena a les mestres i educadores. El conseller d'Educació, Antoni Vera, diu que el seu departament està disposat a facilitar la trobada entre sindicats i patronal, però recorda que són les dues parts les que s'han de posar d'acord.
L'administració autonòmica pot ajudar a seure-los a la taula, etc., però nosaltres no tenim la competència per arribar a un un acord de conveni. En aquest sentit, sempre estem oberts a xerrar amb les forces sindicals i amb la patronal i intentar que ells arribin a una entesa i comencin a saber-se i a xerrar d'estem.
La primera mobilització serà el pròxim dia 27 d'abril a les 6 davant la seu de la patronal. El 4 de maig serà a la mateixa hora, però davant la seu de Pimem, i la darrera concentració tindrà lloc el dilluns 11 a la plaça d'Espanya a partir de les 6 del capvespre.
També la plana laboral, nova reunió avui entre patronals i sindicats pel nou conveni col·lectiu del comerç que afecta 70.000 treballadors a la comunitat. És el segon més destacat després del de l'hostaleria. Avui la trobada ha estat molt tècnica, segons fonts negociadores, i s'han deixat per més endavant, el pròxim dia 6 de maig, els punts més polèmics, que seran els sous i les jornades laborals.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Setmana clau en el judici del cas Kitchen, que jutja una presumpta operació parapolicial per expiar i sostreure documentació a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i la seva família. Avui ha declarat Bárcenas i ha confirmat davant el tribunal que M.R. era Mariano Rajoy.
Bárcenas ha explicat que va encarregar al seu company de cel·la, un narcotraficant expert en informàtica, que destruís unes gravacions relacionades amb Mariano Rajoy sobre la caixa B del PP. També ha dit que tenia un pendrive amb un àudio d'una conversa amb Rajoy i un altre amb l'exdirigent popular Javier Arenas, totes dues relacionades amb la caixa B.
Esa nota, en la parte primera, guarda relació con lo que le he dicho un momento, le estaba diciendo a este señor del que hemos hablado hace un momento lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy.
A preguntes del fiscal, Bárcenas també ha explicat que va contractar el seu ex-xofer, Sergio Ríos, recomanat per un cap de seguretat del PP. La figura de l'ex-conductor és important en la causa perquè la trama parapolicial el va captar com a confident. Bárcenas ha explicat que Ríos no només feia de conductor, sinó que assumia funcions d'auxiliar administratiu i que tenia accés permanent als seus mòbils. Per ell, la família demana 33 anys de presó amb l'agreujant d'abús de confiança.
Necessito contratar a un conductor, le pregunto a esta persona que trabajaba en el partido y me lo recomienda, como la opinión que yo tenía de la persona que me lo recomienda y de su familia era una opinión muy buena, un chico estupendo, pues entiendo que la persona que me está recomendando es una persona en condiciones y que reúne las condiciones que yo estoy pidiendo para el trabajo que tiene que desempeñar para mí, ¿no?
I en aquest context, amb els judicis del cas Kitchen i el cas Mascaretes al Suprem, el CIS ha publicat avui el darrer baròmetre d'intenció de vot. El Centre d'Investigacions Sociològiques dispara el resultat del PSOE de Pedro Sánchez. Pronostica que aconseguiria més d'un 36% dels vots si se celebrassin eleccions avui. Són pràcticament 5 punts més que el març.
I fixa una distància del Partit Popular de gairebé 13 punts de diferència. El PP quedaria amb un 23,6% dels vots. Segons el CIS, Vox continua caient, però es manté com a tercera força en 14,7% dels sufragis. També cauen Sumar i Podem pel que fa a la valoració dels líders. Sánchez continua al capdavant amb un 4,8 sobre 5. Li segueix Yolanda Díaz amb un 4,2, Feijó amb un 3,6 i en darrera posició Santiago Abascal amb un 2,7.
I un dels noms propis del dia és el de Maria Corina Machado, la líder opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, que continua la seva visita per Espanya i no inclou l'opció de trobar-se amb el president espanyol Pedro Sánchez. La Moncloa ha criticat que s'hagi reunit només amb l'extrema dreta. La líder opositora veneçolana ha visitat el Senat, on ha mantingut una reunió amb el president de la Cambra Alta, el popular Pedro Royán.
Estoy nada más y nada menos que frente al Senado de España, que es la Casa del Pueblo, y por lo cual siento una profunda admiración y respeto. Al final yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no.
Pendents també de l'Orient Mitjà, l'Iran sosté que ara per ara no preveu participar en una altra ronda de negociacions amb els Estats Units. Mentrestant, Donald Trump ha confirmat que el seu equip negociador arribarà avui al Pakistan per intentar tancar una entesa.
En aquest context es manté la treva de dues setmanes entre Washington i Teheran. Tot i això, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat un vaixell iranià que presumptament no va respondre a les advertències durant 6 hores. L'Iran ho considera una violació de l'alt el foc.
Arribarem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Santa Margalida disposa de 10 nous habitatges públics. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El govern ha lliurat avui les claus de la nova promoció de l'IBABI. Es tracta de pisos d'una habitació pels quals els adjudicataris, tots residents en el municipi, pagaran una mitjana de 460 euros de lloguer.
La Guàrdia Civil cerca l'autor d'un robatori violent divendres vespre a Campos.
El delinqüent va apallissar enmig del carrer una anciana de 93 anys per robar-li doblers i el telèfon mòbil. El municipi està consternat.
El Consell Insular ha declarat la tela de llengües com a bé d'interès cultural immaterial.
Aquesta declaració permetrà protegir, preservar i garantir la continuïtat d'aquest patrimoni, del qual només existeixen 3 tallers a Europa, tots 3 a Mallorca.
Tot d'un en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores ja trobam les petites retencions habituals d'Ermití a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport, a les altures de sortida cap a la carretera de Valldemossa. També a l'autopista d'Inca, a l'arribada de Palma també és algo lenta, igual que a l'arribada de Palma també des de la carretera de Valldemossa. La resta de dies ara mateix, la circulació és ben tranquil·la. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. El govern i l'Ajuntament de Santa Margalida han lliurat avui les claus de 10 habitatges públics de l'IBABI. Es tracta de pisos d'una habitació pels quals els adjudicataris, tots residents del municipi, pagaran de mitjana 460 euros de lloguer. Aquesta promoció és la quarta de protecció oficial que es fa en aquest municipi de l'illa.
L'edifici, situat al carrer de Pere Estelric Fuster, té una planta baixa i dues plantes més i consta de 10 habitatges d'un dormitori d'entre 48 i 56 metres quadrats de superfície útil amb zones comunes i instal·lacions. Entre els adjudicataris hi ha persones menors de 35 anys i majors de 65 que pagaran una renda mensual d'entre 215 i 622 euros, en cap cas més del 30% dels seus ingressos. Un dels requisits principals per accedir a aquests habitatges ha estat una residència mínima de 18 anys a Santa Margalida. Escolta'm dos d'aquests lloguetes.
Se han encarecido mucho los precios y aunque yo tengo una renta antigua que a comparación es baja a lo que pago aquí, a como los metros que tengo es baja, pero está muy bien, pero yo sé que me tengo que ir porque la propietaria, claro, estará diciendo, oye, no es... Lógico que esté a unos precios tan elevados de 1.300, esto va a ser una renta antigua. un dia d'esto te tengo que decir adiós.
Molt contents i que tu dius, no puc independitzar. Això és el més important, perquè a Mallorca és molt difícil independitzar-se una persona. Sapeu de qualitat que tenim.
Són dos casos que posen d'exemple la necessitat d'habitatge públic a Santa Margalida, on la població s'ha incrementat un 75% en 25 anys. El conseller d'Habitatge és José Luis Mateo.
Ja sabem que el problema de la vivienda nos atañe a todos y que afecta a todos, y precisamente pues buscamos esto también, ¿no? Desde los ayuntamientos y desde el IBABI, perfilar y buscar bien las necesidades de cada uno de los municipios, pues buscando precisamente eso, ¿no? El poner por fin hilo a la aguja.
Aquesta promoció, la quarta de protecció oficial del municipi, ha costat 1,9 milions d'euros i està finançada a través del fons Next Generation i de l'aportació del Consell. Actualment, el govern tramita noves promocions per construir més de 1.200 habitatges públics en el conjunt de les Balears.
D'altra banda, el conseller de Turisme del Consell, Guillem Ginard, diu que el creixement de places de lloguer vacacional ha estat zero en aquests darrers 3 anys i mig.
A més, ha fet una valoració positiva del nou sistema per adjudicar places turístiques de la Borsa. Ho ha dit en declaracions a l'informatiu Matí quan fa poc més de 100 dies que va prendre possessió del càrrec en substitució de José Marcial Rodríguez, en plena polèmica pels problemes tècnics que va generar aquesta qüestió.
Estan fent una cosa que no havia passat en tota la legislatura, ni en l'anterior, sobretot. Que és totalment històrica i nova, i és que el creixement és zero. El creixement de 90.000 places entre 2015 i 2023, que va ser de 90.000 places, en el creixement que hi ha hagut aquesta legislatura, que és de zero places noves, crec que la diferència és fonamental.
Canviem de qüestió. La Guàrdia Civil cerca l'autor d'un robatori violent divendres vespre a Campos. El delinqüent va apallissar enmig del carrer un ancià de 93 anys per robar-li doblers i el telèfon mòbil. El municipi està consternat.
La víctima caminava pel carrer de Ves les 9 i quart del vespre quan el delinqüent el va assaltar. Així és que a Porqui es la baldassa de Campos.
Aquell jove se li va acostar i li va dir «Deme 10 euros o dame 10 euros». I ell duia una bossa penjada pel coll que sempre du com una rinyonera i va dir «No». Sí, i li va començar a estirar la bossa i aquest home la va aferrar molt fort. He dit jo que no, i que sí, que no, i el va tirar en terra, el va arrossegar per terra, li va començar a pegar coses pel costat.
L'ancià va patir cops per tot el cos i ara es recupera de les lesions a casa seva. És un senyor molt conegut en la vida cultural a Campos i els veïnats del poble estan regirats.
Ha un trauma, ara, ha un trauma. Jo ara he xerrat amb un parell, el mateix, i tothom està amb un susto.
Jo ara veig el que vull dir és que no hi ha ningú del poble, tota gent de fora del poble que no coneixes. En el cap de cantons fa por.
El Campos sempre ha estat tranquil, ja, és un poble normal, i una cosa d'aquestes, no poden anar tranquil una estona.
Els vespres hi ha poca gent per mig, i la poca gent que hi ha, pues, no fa gràcia.
L'Ajuntament ha condemnat els fets i ha traslladat tot el suport a la família. També reclama que s'endureixin les lleis per frenar agressions com aquesta.
Les lleis que hi ha vigents, pues, són molt fluixes. Són molt fluixes i jo crec que s'haurien d'endurir un poc, perquè la gent tenim por. Ens sentim desprotegits.
La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i s'han analitzat càmeres de vigilància de la zona per localitzar el delinqüent.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma va començar la setmana passada a recol·locar els 1.650 metres lineals de l'Almur, que s'ha delimitat al passeig de la platja. L'anterior va haver de ser retirat ara fa un any per mort de les obres del col·lector d'aigües pluvials.
Ha estat, diuen veïnats i comerciants de la platja de Palma, un hivern complicat perquè, de fet, sense el mur, l'arena de la platja ha sortit en qualsevol ventada.
Llegava hasta aquí, hasta les calles laterales, l'arena, i atascava les alcantarillas.
Primero de todo, la arena se está viniendo todo al restaurante, estamos cada día barriendo.
Yo he tenido clientes que se han caído con la bici por la arena que se había salido.
Els treballs de recol·locació començaren dimecres passat al torrent de Sassíquia. En total són 1.650 metres lineals que varen haver de ser retirats per dur a terme les obres del col·lector d'aigües pluvials i que ara tornen i recuperen una imatge de la platja per a molts més amable.
En todo el mundo, cuando hay mar, la gente quiere sentar en un sitio y ver el mar. O sea, si no hay morete, no hay banco, pues no se puede hacer nada.
Exactamente, sentarse, secarse los pies, exacto, sí, sí. A mí me parece perfectísimo.
Pues lo mejor que pueden hacer, ponerlo, pero toda la playa de la Arenal y no hacer la barbaridad de quitarlo.
Les feines estaran enllestides com a tard al juny. Algunes veus es mostraven poc partidàries d'aquest parató, ja que diuen que afavoreix la venda ambulant i el botellot. El consistori, si bé inicialment va estudiar algunes alternatives, finalment va decidir recuperar-lo com a frontera artificial per retenir l'arena.
2:39 més per Palma ha presentat una queixa formada al Consell de Transparència d'Espanya per denunciar, diuen, l'opacitat d'acord amb els projectes urbanístics en marxa. Asseguren que no es faciliten els expedients perquè consideren amaguen grans negocis immobiliaris. Neus Trullol és la portaveu.
Donar favoritismes i de donar privilegis en els grans negocis immobiliaris i en el mateix temps amagar informació és una manera sistemàtica que té es Batlle de Palma i el Partit Popular perquè tenen molt a amagar. Perquè nosaltres estem convençuts que aquí hi ha acords amb grans promotors immobiliaris perquè facin el negoci del segle.
Mentrestant, el PSC denuncia que el Consell Insular continua sense desplegar les mesures anticrisi anunciades. La portaveu, Catalina Cladera, atribueix el bloqueig a les condicions de Vox sobre els requisits de residència.
Els socialistes exigeixen al president Llorenç Galmés que trenqui la dependència i la submissió respecte a Vox i reiteren la seva disposició a pactar un escut social immediat per a les famílies i empreses de l'illa.
Els socialistes de Mallorca exigim al senyor Galmés que no deixi passar més temps i aprovi ja un escut social o mesures anticrisi, com han aprovat la resta d'administracions, per a la gent que més ho necessita, les empreses, comerç, les famílies més vulnerables que ho necessiten a Mallorca. I deixi d'enredar-se en les exigències de vots. Ja li hem reiterat moltíssimes vegades que pacti amb l'esquerra un escut social de mesures anticrisi.
I per la mare de 29 Jardins per Xisco, el projecte solidari de la família de Xisco Quesada, el jove de Palma, jardí de professió, que el passat febrer va morir de càncer després d'haver contat per xarxes el progrés de la malaltia, doblers del manteniment de jardins, es destinaran a una ONG que es dedica a la investigació oncològica.
Demà hauria fet 29 anys, un home jove i pare de família, però aquí el càncer va truncar projectes solidaris que tenia en ment. La seva família vol fer-los realitat. En Xavier és el seu germà.
El caso porque pues lastimadamente falleció y pues yo me gustaría en su nombre pues hacer lo que yo puedo hacer, que es trabajar de jardinero, que es lo que sé hacer, y con la donación, bueno, y con los jardines que podemos hacer, que el cliente pueda donar directamente a la fundación y nosotros hacerlo de manera gratuita, no cobrar por ello.
Els propietaris d'una casa han contractat l'empresa de jardineria de la família d'en Xisco. N'han d'arranjar les plantes, la gespa i també podar. En definitiva, deixar-ho tot a punt i els diners es destinaran a la Fundació Cris contra el Càncer. A través de les xarxes el van conèixer i el seu caràcter i coratge els va marcar. És Valentina Gerardi.
Una excusa más para ayudar. Tenemos que ayudar porque si no ayudamos nosotros, nos ayudamos nosotros. No hay manera, no hay otra forma. Esta enfermedad puede ocurrir a cualquiera de nosotros.
Ja han posat a punt dos jardins i tenen més projectes pendents. En faran 29 en total, els anys que compliria en Xisco.
I el Consell de Mallorca ha declarat avui la tècnica tradicional de producció de la tela de llengües com a bé d'interès cultural immaterial. Aquesta declaració permetrà protegir, preservar i garantir la continuïtat d'aquest patrimoni del qual només existeixen 3 tallers a Europa, tot 3 a Mallorca.
Parlam de teixits Vicens, artesania tèxtil Bujosa i teixits Riera, tots ells presents en la reunió del Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial, que ha atorgat aquest reconeixement que valorava d'aquesta manera el seu portaveu, Tomeu Riera.
És tot un orgull que ens hagin ajudat a protegir i a posar en valor, no només ja el producte que té bastant de valor el producte en si, sinó posar en valor el que és la tècnica de la tela de tela de llengües. També és un reconeixement, no només per nosaltres que ara estem aquí al davant, que són moltes generacions, sinó totes les generacions d'enrere que han lluitat molt per poder seguir fent aquest teixit, que no és fàcil.
No és fàcil perquè parlant d'una tècnica artesanal que s'enfronta més amb la competència deslleial d'aquells qui volen imitar els resultats però no ho fan així com toca.
Totes aquestes empreses que estan fent les imitacions ens fan molt de mal. S'estan aprofitant dels nostres recursos tant econòmics com humans i és una falta de respecte molt gran cap a nosaltres que feien aquestes coses.
Aquest reconeixement pot servir precisament per lluitar contra aquest intrusisme, tal i com apuntava el president del Consell, Llorenç Galmés.
Les teles de llengua són un símbol d'identitat del nostre patrimoni i per aquest motiu, al llarg d'aquesta legislatura, les han volgut protegir, donar a conèixer i, sobretot, defensar de les possibles imitacions que puguin sorgir d'altres indrets del món.
Aquesta és la cinquena declaració de bé d'interès cultural immaterial del Consell que impulsa el Consell en aquesta legislatura. En la mateixa sessió, les rondalles mallorquines s'han declarat oficialment bé d'interès cultural immaterial abans de la ratificació al ple del Consell, en reconeixement del valor com a manifestació essencial de la tradició oral i del patrimoni cultural de l'illa.
I un darrer punt, perquè una vintena de forts, furgonetes gastronòmiques i establiments d'espitlleria oferiran una gran varietat de llonguets en la Fira en Honor a aquest Benet, que tindrà lloc diumenge a la Barriada.
En aquesta desena edició hi participaran una seixantena d'artesans que hi duran també els seus productes. L'EMT reforçarà la línia 31 i s'han previst dos aparcaments per una cita que cada any aplega unes 15.000 persones. Pedro Andrés Medina és membre de l'organització i associació de veïns d'Espitlleria.
Espitlleria es converteix en la capital mundial de llonguet durant un dia.
I amb aquesta proposta per diumenge arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
Informatí i migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
Ho dèiem a la portada, és una setmana decisiva en vista a la lluita per la permanència a primera divisió del Reial Mallorca. Demà, primera estació a Son Moix contra el València.
Demà a les 7, el tècnic Martín de Micheli no podrà comptar amb el lesionat Lubumbo, Raillo, Mateo Josef, Beristrom i Jan Sales. Torna Martín Valient després de complir sanció i entren també a la convocatòria el jugador del filial Cesc Riba i Jandro. Demà a Son Moix hi serà el president i propietari del club Andy Colbert, que vol estar a prop de l'equip en una setmana tan important en vista a l'objectiu de la permanència. El Mallorca està a 2 punts per damunt del descens i és 15 la classificació en 34, mentre que el pròxim rival, el València, és 14 amb 1 punt més. Això ha dit Martín de Michelis en vista a una setmana clau.
Donde están implicados esos propios rivales, ¿no? Antes que comience esta jornada, el Valencia lo tenemos uno por encima. Antes que comience esta jornada, el Alavés está uno por debajo. Entonces, sí, creo que es una semana bisagra, 2 partidos que podemos comprar felicidad, paz, cercanía a un objetivo o seguir ajustando tuercas y saber que no va a ser fácil hasta el final, pero sí entiendo que es importante.
El míster del Real Mallorca ha parlat també així del rival.
Hay que tener cuidado con a veces con las estadísticas o con los números, pero entiendo que es un equipo que juega bien, que tiene jugadores del medio para adelante donde te pueden dañar, así que sostengo lo que dije recién, hay que saber defenderse en todo momento, incluso cuando atacas, porque tienen jugadores que te hacen transiciones muy, muy rápidas, que después también desde abajo inician muy bien.
Sí, todo Lubumbo, que es baixa per el partit contra el València, podria tornar a la convocatòria per al partit de dissabte contra l'Alavés.
Sí, no está, no llega, para este partido no llega, pero ahí lo estamos exigiendo. Hay parte de la fisiología que hay que respetar, pero eso yo creo que va evolucionando muy bien, así que ojalá que lo podamos tener para el sábado.
Pel que fa al València, l'equip viatja avui cap vespre a Palma sense Unai Xumer, però sí amb Hugo Duro. El davanter Lucas Beltrán tornarà a coincidir amb Martín de Michelis, el tècnic que va treure la millor versió l'any 2023 del futbolista en el River Plate. El Mallorca-València l'arbitrarà César Sotogrado.
I avui, Toni, hem conegut 2 nous horaris.
El de la jornada 35, Real Mallorca-Vilareal. Es disputarà el diumenge 10 de maig a les 2:00 PM a l'estadi de Son Moix. I atenció, perquè també coneixem l'horari de la jornada 36, antepenúltima jornada, abans d'acabar la Lliga, al Getafe Mallorca, el dimecres 13 de maig, en una jornada intersetmanal, 9:30 PM, al Coliseum.
La primera federació, la UD Eivissa, viu moments crítics després de la derrota a Can Mises contra el COE.
De fet, l'entrenador Miguel Álvarez hauria presentat la dimissió, però el club Pitius no l'ha acceptada. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, la UD Eivissa descansa avui quan habitualment ho fa els dimarts. Canvi de plans després d'un dia mogut el d'ahir a Can Mises, on, segons s'ha publicat a xarxes, el periodista Ángel García i hem pogut confirmar per altres fonts, el tècnic Miguel Álvarez hauria presentat la dimissió, però el president Amadeu Salvo no hauria acceptat i ha demanat al tècnic de Guardroman que s'ho pensi. Segons fonts del club, a aquesta hora, Álvarez continuarà com a tècnic fins al final de temporada. Ahir, després de la derrota contra un Sevilla Atlético que no havia guanyat fora de casa en tot el curs, el tècnic va assenyalar els jugadors i la seva falta de competitivitat.
Hay dos cosas muy claras. O ellos no entienden o yo no lo explico bien, ¿no? Apretar el cinturón, dejarse de ego, de tontería, y hay que competir en esta categoría más, porque esto no es del fútbol, va de competir y no va de otra cosa. Yo prefería entrenar de pena y competir, ¿sí? Es lo que necesitamos, competir. Hay que competir más fuerte en los entrenamientos. Así es como se ayudan los equipos. Déjame ahora que me afronte ahora mismo mío, que estoy muy jodido. Déjame que afronte esto y a ver cómo afronto el resto. Apretándose el cinturón y fuerte. El fútbol hay que ganar duelos continuamente. O sea, el fútbol se está convirtiendo en ganar duelos. Si hay 11-11, tú no puedes ganar 4 duelos. Es imposible perder el partido, casi seguro. Que no ganen con tan poco es que te indigna como entrenador.
Com dèiem, l'Eivissa no s'ha entrenat avui i ho farà demà. En principi, Miguel Álvarez dirigirà la sessió. L'Eivissa està 4 punts per sobre del descens i a 10 del play-off quan queden 15 punts per disputar-se.
I a la segona federació, l'Andratx s'acomiada de la categoria i confirma el descens a tercera després d'empatar 0 contra l'Alcoià.
Un punt insuficient pels andratxols, que després de 3 temporades consecutives tornen a tercera. Molt afectat es trobava després del descens l'entrenador José Contreras.
Estamos tristes, pero a la vez estamos contentos porque todo el mundo da el máximo, ¿no? Y eso también a mí me llena de orgullo, ¿no? Que los jugadores se dejen todo en el campo, la directiva, los aficionados que nos siguen por todo, y yo creo que al final todos hacemos un gran equipo y en el fútbol a veces no va como uno quiere.
D'altra banda, el Poblense i l'Atleti Balears han assegurat disputar el play-off d'ascens després de les seves respectives victòries. Els dos cartroia varen remuntar al Terrassa, imposant-se per 2-3, i l'Atleti Balears va imposar per 0-1 al Porreres gràcies al gol de penal que va transformar Moja Keita. El blanc i blau es mantenen segons a la classificació. Qui s'ha ficat en problemes és la Societat Esportiva Eivissa, que va perdre a Lleida 2-0 i cau a posició de descens a falta de 2 jornades. El Sant Andreu ja és campió i, per tant, nou equip de primera federació. I a la tercera, el Club Esportiu Manacor aconsegueix la classificació matemàtica per a la Copa del Rei. La temporada que ve, Nacapallera rebrà a un equip de primera divisió. I el Sineu jugarà per primera vegada a tercera, després que hi aconseguís l'ascens de categoria. En futbol femení, empat a 1 del Balears contra el Rayo Vallecano en el darrer partit de Lliga.
En bàsquet, l'Azul Marino renovarà el seu entrenador Alberto Antuña després de l'ascens a la Lliga Endesa.
És un premi a la gran temporada. Antuña, tal i com confirma Ivetres, seguirà al capdavant de l'equip com a entrenador a la màxima categoria del bàsquet espanyol femení. Recordant que l'Azul Marino s'imposa dissabte al Real Canoe i la derrota del Celta a Logroño va confirmar l'ascens de l'equip mallorquí. El darrer precedent d'un equip balear a la Lliga Femenina va ser el Puig d'en Valls, d'Eivissa, que va competir durant una dècada i fins i tot va jugar la Copa de la Reina en 2009. Sentim Alberto Antuña en declaracions al programa Esports 3.
No, confirmar no se puede, pero porque no estaba en el contrato. Pues no estaba en el contrato simplemente porque yo soy una persona bastante del año al año y no me gusta tampoco tener un compromiso con el club que si no es necesario, entonces obviamente llevábamos ya semanas hablando si todo acababa yendo bien, pero el objetivo era primero lograr lo importante, que era ascender. Y ahora seguro que lo que decíamos, nos vamos a reunir hoy, mañana, y seguro que va a ir todo bien, seguro que va a ir todo bien.
Un ascens molt merescut d'un equip que només ha perdut un partit en tota la temporada.
Que es muy merecido porque se han hecho las cosas muy bien desde el principio y ha salido todo bien y la verdad es que el equipo ha estado a un nivel superlativo, ¿no? Ya de juego, de implicación, de compromiso por encima de cualquier ego, y eso al final ha hecho que el año sea redondo.
I a la primera FEB, nova derrota del Fibui Mallorca.
Sí, els mallorquins compliquen la permanència després de perdre Son Moix per 77-80 contra el Cartagena. Desena derrota consecutiva del conjunt que entrena Pablo García. El Figuí no pot confiar-se perquè queden 4 jornades per finalitzar la Lliga regular. Més malament ho té el Palmer, que torna a ocupar plaça de descens, i millor van les coses a l'Estia Menorca, que malgrat perdre contra el Palència, encara es troba en posició de play-off d'ascens. Dimecres tenim jornada intersetmanal amb aquest partit a les 8 del vespre. Figuí, Guipúscoa, 8:30, Oviedo Palmer, i quan falti un quart per a les 9, Leima Coruña, Estia Menorca.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma ja es troba a Terres Gallegues per jugar demà al partit avançat de la jornada 29 contra el Noia.
Un partit que s'avança per coincidir amb el cap de setmana de la Final Four de la Champions. El tècnic Antonio Vadillo recupera Piqueras i Deibao, que van ser baixa per sanció al darrer partit jugat a Cartagena. Sentim Ernesto, la prèvia d'aquest partit.
Es un partido muy complicado, ¿no? Estamos luchando ahí para quedar en los playoffs y nosotros vamos ahí a jugar fuera de casa. Y como todos los partidos es muy difícil y vamos ahí para ganar, ¿no?
Després de la darrera jornada, el Palma Futsal es 6 en 38 punts i el Noia Nova en 34.
I acabam amb un apunt de tennis.
El francès Arthur Fils va aconseguir el trofeu Comte de Godó de Barcelona després d'imposar-se al rus Andrei Rublev a la final per 6-2 i 7-6.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports, una pausa i la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
En els seus llibres, Sílvia Soler ens ha convidat a fer-nos grans, a compartir taules meravelloses plenes de flors, a treure suc dels plaers de la vida. I ara hi torna amb Érem tan joves, una repassada a les imatges de tota una vida, a l'àlbum de fotos que no vèiem en cap moment, però les seves paraules sí que ens les fa ben presents. Imatges que són d'ella, però que podrien ser de qualsevol de nosaltres. Sandra Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Sí, perquè molt probablement, per exemple, tots tenim una fotografia de quan érem jovenets, adolescents, mirant cap a la càmera amb mirades plenes d'esperança i el convenciment absurd i absolut, com diu Soler, de que tot aniria bé.
Segurament és el que trobem a faltar quan érem joves, almenys jo, no? Aquest convenciment que tot anirà bé. Clar, la fotografia mirada aleshores o mirada ara, en el meu cas, que han passat 50 anys o 40 anys, doncs clar, hi ha un pòsit allà darrere que és tot el que pots explicar. De la mateixa manera que mirar fotos dels teus pares quan eren joves o quan eren nens petits, també et fa reflexionar molt, perquè a vegades ens pensem que els nostres pares van néixer tenint 60 anys, diguéssim, i no.
Érem tan joves és el títol del llibre i neix de l'expressió que sovint diem en veure aquestes imatges antigues en lluita directa contra una altra expressió, encara hi érem tops, que és cada vegada més freqüent com més temps passa. Són dues frases per obrir de pit en ample la porta a la nostàlgia, però a la nostàlgia bona, aquella que lluita contra l'oblit de la història familiar.
Jo crec que he aconseguit transmetre això, no? Que en certs moments ens hem de permetre la nostàlgia i que la nostàlgia no sempre és un sentiment negatiu. Vull dir que pots mirar enrere i enyorar-te i trobar a faltar persones i llocs i coses que no hi són, però que això sigui fins i tot agradable en cert moment.
Publicat per Univers en l'exquisida col·lecció La Joie de Vivre, Érem tan joves és un exercici literari, un joc on descobrir que potser la nostra vida, els nostres records, són més compartits del que ens pensam.
No, ni no, no, ni no, ni per ser ni nata, que és un conflicto.
Gràcies. Bon dia.
Moltes gràcies. Nosaltres som les pitjorines, som un grup de música...
El que s'ha viscut aquest migdia al pati de la Misericòrdia de Palma ha estat una història d'amor. L'han protagonitzada les pitjorines i els més de 600 alumnes que han participat al seu concert central darrer de Viu la Cultura a Mallorca.
Ni el bater de sol que queia al pati, més d'estiu que de primavera, ha impedit que els infants seguissin amb devoció les explicacions del grup sobre les cançons, els instruments, sobre els orígens de la música que recuperen i reinventen, i de fet aquest era el balanç que en feien uns entusiasmats oients del CEIP Miquel Costell Llobera, un dels nou centres que han seguit avui aquest concert.
A mi m'ha agradat molt com han versionat les cançons típiques de Mallorca i els aguts de les veus i de les segones veus molt bones.
Això m'ha agradat molt perquè és música d'aquí de Mallorca.
A mi m'ha encantat, tenen molt bones veus i també els instruments.
A mi m'ha agradat molt. La canció estava molt guapa.
A mi m'ha agradat molt tot. Les cançons molt divertides, les han versionat molt bé i el grup està molt bé.
Floretes també per part de les artistes.
És una manera molt especial de compartir la música que feim i de fer-la arribar a tots aquests nins i joves, perquè de qualque manera és així com volem que se transmeti, no? De generació en generació, i tenir aquesta oportunitat de tenir un espai ple d'ells ha estat preciós.
Hem arribat a les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 20 d'abril. Comença amb tranquil·litat el primer dia de tràmits presencials per a la regularització extraordinària de persones migrants. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Les 8 oficines de Correus a Mallorca, Menorca i Eivissa i la seu de la Seguretat Social, on es fan aquestes sol·licituds, atendran avui un total de 129 cites. Segons la delegació del govern espanyol, encara queden cites disponibles, un fet que desmenteix, afirma l'executiu central, el col·lapse del sistema que ha denunciat el PP.
Tal vez detrás esté esta voluntad de generar esa sensación de caos para generar alarma y para generar esa sensación de que este proceso de regularización es negativo para la sociedad balear, cuando es todo lo contrario. Es absolutamente positivo, como todos, menos el Partido Popular y Vox, están hablando de que es un proceso necesario para las personas migrantes porque otorga derecho, y necesario y conveniente también para la sociedad balear porque nos permite seguir creciendo.
Paraules del delegat del govern, Alfonso Rodríguez. Per part seva, la presidenta de l'executiu, Marga Proens, ha tornat a carregar contra el govern espanyol per no haver previst, diu, recursos per dur a terme aquest procés de regularització i evitar així que tot el pes caigui sobre els ajuntaments.
Delegació de govern se n'ha rentat ses mans, el govern d'Espanya també, en dotar de recursos extraordinaris, un procés que és extraordinari i que suposaran el servei social dels ajuntaments ja molt sobrecarregats de feina, una sobrecàrrega extraordinària.
A la plana laboral, les treballadores de les escoletes de nou en peu de guerra.
Estan convocades a concentrar-se 3 dilluns consecutius a partir del proper dia 27 per reclamar un conveni autonòmic que posi fi, diuen, a la precarietat laboral que denuncien des de fa anys. El salari mitjà d'una educadora a l'etapa 0-3 ronda els 20.000 euros bruts.
A Eivissa estrena el centre 24 hores d'atenció a les víctimes de violència sexual.
L'Espai Sabina s'uneix així als centres habilitats ja a Mallorca i a Menorca per oferir atenció permanent tot l'any a dones majors de 16 anys que hagin sofert una agressió sexual. Proporciona atenció psicològica, jurídica i tècnica especialitzada. El recurs, a més, incorpora el telèfon gratuït 24 hores, que és el 900-009-888. Carolina Escandell és consellera insular de Benestar Social.
Si no record malament, amb el 2019 només comptava, a part dels auxiliars dels pisos, amb 2 tècnics. Actualment són 13 tècnics que hi ha a l'Oficina de la Dona, que es queden reforcen avui en tot el personal de l'Espai Sabina. Per tant, ni una passa enrere. Vull dir, el nostre compromís amb les dones, amb la violència de gènere i amb les víctimes d'agressions sexuals és un compromís ferme.
També a Eivissa compta enrere per al desallotjament de l'assentament de la Joveria, que es produirà demà. Allà hi viuen unes 130 persones.
Les persones que hi viuen cerquen que en altres espais on poder romandre. Molts d'ells no poden accedir a un pis de lloguer. L'Ajuntament no ha donat detalls d'aquest dispositiu que desplegarà demà pel llançament judicial, però molt després que la propietat es negués a netejar aquests terrenys al·legant que estaven ocupats. Ibrahim és una d'aquestes persones afectades pel desallotjament.
He buscado por idealista, he buscado por todo para buscar una vivienda y eso. Es que el problema también es en cuanto te escuchan que eres árabe, es cuando escuchan que eres árabe, es nada.
I els bisbes s'han mostrat compromesos a aprovar una norma per sancionar religiosos que cometin abusos.
Ho han afirmat avui durant la celebració de l'assemblea plenària, on també han reiterat la seva aposta